Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Uno de los mejores restaurantes turcos de Barcelona, Anatolia Doner Kebab Grill, en las Ramblas de Barcelona 40. Teléfono 663-691-621. 663-691-621. ¿Te apetece vivir una experiencia turca en las Ramblas de Barcelona? Restaurante turco Anatolia. El amor y la pasión de la comida turca en el corazón de Barcelona, en las Ramblas 40. Restaurante Anatolia Doner Kebab. Ven y disfruta de original comida turca.
Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, les previsions, tota l'actualitat sobre Francesc i la Santa Seu, amb la seva veu i els seus missatges. De dilluns a divendres, després de les vespres i cap a un quart i mig de vuit, Diari del Papa. T'esperem a Ràdio Estel i també t'ho expliquem tot al Facebook i al Twitter.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb la quarta setmana de la Bíblia. Una iniciativa per promoure i donar a conèixer els textos bíblics. Vine a recollir gratuïtament el llibret editat amb 7 de les cartes del Nou Testament de Jaume, Pere, Joan i Judes. Promoció vàlida fins a exaurir existències. No triguis. Vine a Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona i aconsegueix el teu exemplar de franc. Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, entitats promotores de la quarta setmana de la Bíblia. Més informació al 93 409 28 10.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:45, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93 409 2770 i ens expliques què et passa i a 12:45 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93 409 2770 i a 12:45 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, benvinguts, benvingudes un diumenge més a una nova edició d'Església d'Urgell, el programa de Ràdio Estel que els ofereix informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per ser amb nosaltres. Per aquesta nit hem preparat el recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies. A l'entrevista habitual, avui comptarem novament amb mossèn Jaume Mayoral, com diumenge passat, membre de la Delegació Diocesana de Patrimoni Cultural, perquè ens parli un cop més de l'important paper que juguen les obres d'art culturals i religioses en l'evangelització i la catequesi. I la nostra delegada de Mitjans de Comunicació Social, Cristina Orduña, ens respondrà una de les preguntes de la secció Preguntes que ens fem sobre, en continuació a l'aprofundiment que volem fer des d'aquí sobre les xarxes socials. L'Àlex Alsina és el control tècnic, com sempre. Maria Marín, qui els parla, dirigeix i presenta Església d'Urgell. De seguida ens hi posem. I ens hi posem, com els dèiem, fent el recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies. El grup de folklore Casa de Portugal va oferir el tradicional cant de les llaneires, un costum portuguès que durant el mes de gener apropa els desitjos de bon any porta a porta, a l'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Monsenyor Joan Enric Vives, a la catedral de Santa Maria d'Urgell. Diumenge passat van solemnitzar la missa de 11:45 del matí. A la seva homilia, l'arquebisbe va parlar de la paraula de Déu a motiu de la celebració en el tercer diumenge de l'any de la Diada d'Acció de Gràcies, de Reflexió i de divulgació de la paraula de Déu, que va ser convocada pel Papa Francesc el setembre passat, en el 1600 aniversari de la mort de Sant Jeroni, doctor de l'Església i traductor de tota la Bíblia al llatí per encàrrec del Papa Sant Damas, anomenada Vulgata. Monsenyor Vives va recordar el lema de la jornada, el sobrir el sentit de les Escriptures, del capítol 24, verset 25 de Sant Lluc, fent referència als dos deixebles d'Emmaús i tot assenyalant que també el Senyor vol continuar fent-ho amb nosaltres, obrint-nos en avui el sentit. També diumenge passat, el poble de Penelles i la seva parròquia van celebrar la festa de Sant Antoni Abat, una celebració que feia molts anys que s'havia deixat de fer en aquesta localitat noguerenca i que, amb la iniciativa de l'Ajuntament, la parròquia i els penellencs, s'ha recuperat en tota la seva esplendor i tradició. Al migdia es va celebrar la missa dominical solemnitzada pel grup de cantaires de la parròquia. La missa va estar presidida pel rector mossèn Ivan Ayala. S'hi van fer presents diferents membres del consistori penellenc, encapçalats pel seu alcalde, Eloi Bergós. Acabada la missa, es van fer els tradicionals tres toms, encapçalat pels mateixos mossens en un carruatge que obria la processó i en la participació d'una vintena de tractors de diferents èpoques. Tot seguit, va tenir lloc un dinar popular, on van compartir taula una bona colla de gent de Penelles i Rodalies. I encara diumenge passat, el nostre arquebisbe va presidir l'Eucaristia Dominical al Santuari de la Mare de Déu de Refet, Seró, en l'escaiença de la festa de Santa Paula, iniciadora de l'experiència espiritual de les religioses Jerònimes a Betlem, branca femenina de l'Orde Jerònim, i actualment presents en la petita comunitat jerònima d'aquest santuari del bisbat. A la seva homilia, Monsenyor Vives destacà com Santa Paula fou una dona generosa i intrèpida del segle IV. Nascuda en una família aristocràtica romana, es va casar als 15 anys, però quan va quedar viuda als 32 anys, va anar aprofundint en la seva fe fins que va conèixer Sant Jeroni, prevere i traductor de la Bíblia, i el va començar a seguir. L'any 385, tots dos van deixar Roma per anar a viure la vida monàstica a Orient, traslladant-se a Betlem, en les coves properes a l'actual basílica de la Nativitat del Senyor. Al final de la missa, l'arquebisbe Joan Enric va voler agrair la presència de la germana Trinitat Cabrero i de la germana Pilar, a Refet, perquè fan present, com tots els consagrats, Jesús amb la seva vida de contemplació i de servei, d'amor al proisme, d'amor a Déu, amb austeritat, i perquè han sabut fer del santuari de Refet un lloc d'acollida als pelegrins i un lloc des d'on s'eleva el culte constant a Déu per amor pur. Tot seguit, a les dependències de l'hostatgeria tingué lloc un petit refrigeri compartit amb els molts fidels que havien omplert el santuari de Refet per participar en la festa de Santa Paula, celebrada amb música, cants i tota solemnitat. La Junta del Moviment Cristià Vida Creixent a la diòcesi es va reunir el proper passat dilluns, dia 27 de gener, a la Casa del Bisbat de la Seu d'Urgell, encapçalada per la seva presidenta, Maria Carme Ribes. A la reunió es van programar les activitats previstes per a l'any 2020 i diversos temes organitzatius i del treball pastoral. Es va valorar positivament el funcionament del temari de treball del curs 2019-2020 i es va reflexionar sobre l'àmbit interdiocesà del moviment a Catalunya. En més d'una ocasió hem tractat del patrimoni cultural diocesà al nostre programa Església d'Urgell. No cal dir que totes les diòcesis gaudeixen, en major o menor quantitat, d'obres d'art culturals i religioses. Anem avui a centrar-nos concretament a com fer del nostre patrimoni un element d'evangelització i catequesi, que en la majoria de vegades aquesta és la intenció que els artistes han tingut en crear les seves obres, com sabem. Tractarem aquest interessant tema amb mossèn Jaume Mayoral, que és membre de la Delegació Diocesana de Patrimoni Cultural, i el saludem. Bona nit, mossèn Jaume.
Bona nit.
Agraïdíssims de que ens torni a parlar de patrimoni aquí a l'Església d'Urgell. Com pot arribar aquest patrimoni a ser element d'evangelització i catequesi a les nostres petites parròquies?
Evidentment, ja ho has dit, és a dir, en el fons, tot aquest patrimoni neix amb un sentit també de comunicar i evangelitzar. Per tant, doncs, l'únic que s'ha de fer és recuperar aquell sentit primari que tenia en el moment que va ser realitzat, no? Per tant, no té, simplement és revelar una miqueta el seu sentit. I per tant, doncs, totes les nostres esglésies, especialment també de les zones rurals, que estan molt presents, és simplement que es pugui veure i viure el que allà hi ha, des d'una imatge religiosa, al mateix edifici. I, per tant, forma ja part del que és.
A través de qui o com es faria aquesta tasca?
Bé, la realitat de la nostra diòcesi és que teníem una gran quantitat d'esglésies, de molt petites, molt grans, i per tant doncs, es fa difícil poder, des d'un mossèn o des d'una parròquia a nivell del prevere, de poder atendre totes. Però és veritat que teníem arreu del territori, en els petits poblets, aquelles persones que tenen una empatia, però total, amb la seva església, perquè per a ells és important. I per tant, doncs, vol dir que arreu on tenim edificacions religioses, esglésies, temples, ermites, sempre tenim aquella gent que se ho sent, que ho estima, que se ho sent seu i que, evidentment, està disposat, en aquest sentit, a col·laborar, no?, amb aquesta tasca de poder ensenyar, si cal, acompanyar i, sobretot promocionar allò que tenen i valoren, no? I això també és important, és a dir, que fixem-nos que no estem sols en aquesta tasca, perquè evidentment els mossens cada vegada són menys i les esglésies són les mateixes, perquè estan, a més cal dir-ho, molt ben conservades moltes i molt ben acompanyades en aquest sentit.
Però qui té cura del nostre patrimoni cultural i religiós a les petites parròquies i sobretot poblets, que n'hi ha un munt?
En primer lloc, cal dir que el bisbat d'Urgell en cap moment defuig d'aquesta tasca. I per tant, doncs, des de Patrimoni Cultural hi ha un acompanyament de totes aquestes esglésies i poder subsanar, a la mesura que ens ho permet els mitjans econòmics, totes aquestes edificacions i tot el que conté a nivell patrimonial. A part d'això, també cal dir que l'administració, en la mesura que pot, també hi col·labora. No cal dir que en els petits pobles la gent que ho estime també fan mànigues per poder fer-se possible, no?, aquella restauració, aquella salvaguarda d'aquell. Per tant, doncs, fixem-nos que és una feina de gairebé tots i estem involucrats, i cal dir que la gent que encara ens queda en el territori, a vegades que estan relacionada amb aquell poblet o amb aquella ermita o amb aquella església, també tenen ganes, no?, de que es conservi i de que, sobretot, sigui viu, siguin pedres vives, no pedres, a vegades, aquelles esglésies tancades, que no podem visitar, que no es poden veure, que tenen ja algun defecte a la construcció, etc. Per tant, doncs, em sembla que en aquest sentit això encara ho tenim força viu en la nostra diòcesi.
Econòmicament hi col·laboren també empreses, entitats bancàries, no només la gent, com vostè ha dit, sinó que, a part, òbviament, el bisbat, col·laboració econòmica, també suposem que la Diputació o el Ministeri de Cultura o la Conselleria de Cultura, en fi, que ajudes n'hi ha, tot i que cada vegada el pressupost està més restringit.
Ho dius molt bé, a part dels que els hi toca perquè els hi correspon institucionalment o administrativament, que ja ho fan, a la mesura que poden, també cal dir-ho. També és veritat que d'ençà aquí hi ha tot un seguit de projectes i programes, a vegades finançat per fundacions bancàries, però a vegades per empreses que tenen una certa relació amb aquell territori i amb aquell lloc i que també ofereixen la seva col·laboració econòmica. Sí que val a dir que per tenir aquest patrimoni d'una manera neta, ordenada i com cal, és veritat que suposa un esforç econòmic molt important que no tots poden assumir, perquè, com has dit molt bé, a vegades són poblacions molt petites, de gent i d'habitants, i això ho dificulta una mica.
Té present ara algun lloc o algun petit poble, alguna parròquia petita que estigui, que tingui les característiques d'això que ens està dient?
Hi ha una experiència d'ara, de fa pocs dies, de fa poc temps, en el qual es veu aquesta incidència en el territori. Estem parlant de les 23 esglésies romàniques, 23 que hi ha a Baronia, a Baronia de Rialb. L'esforç d'aquella gent perquè no es perdessin, per poder-les ensenyar, per poder-les valorar, ha fet possible, amb l'ajuda, evidentment, com hem dit, de les institucions, que també els hi correspon, de poder fer una petita xarxa d'aquestes esglésies que són visitables, que fan concerts de música, que fan visites guiades. Repeteixo, una zona molt petita de les nostres contrades. En aquest cas, tota la zona de la Baronia de Rialb. Això és...
On queda geogràficament, per explicar als oients que no ho puguin conèixer?
Baronia de Rialb ens queda a prop, a tocar de Pons. El municipi més important és Gualter, on hi havia un monestir molt important en el seu moment. I ha sigut els veïns que hem vist que això se'ns perd. Què hem de fer? Doncs hem de fer campanya. Ells han fet campanya per recollir també fons, han apretat l'administració, han apretat el bisbat, que també ho fan, i després també el prevere encarregat de la zona. Què han aconseguit? Doncs que aquelles 23 esglésies doncs siguin visitables, puguin acollir actes. Em diràs, un petit poblet, un acte musical a l'estiu, perfecte, perquè hi ha gent de turisme que ho poden visitar, gaudir i valorar. Per tant, doncs, no estem en aquest sentit. Amb els petits pobles poden fer grans coses.
A part d'aquestes 23 esglésies romàniques de la Baronia de Rialb, hi ha alguna altra iniciativa prevista per executar, per visitar, per curar, per arreglar, que li soni? Aquí al nostre bisbat parlem, eh?
Es fa difícil dir el llistat del que hi ha. El que sí que cal dir que tant la Delegació de Patrimoni Cultural i la gent que va al capdavant, en aquest sentit, sempre estan oberts a tot allò que suposa salvaguardar aquest patrimoni i que hem d'encoratjar a la gent a que no sols ho estimin, sinó que també si veuen que es pot fer alguna millora o alguna cosa, també ho comuniquin. A vegades tenim petits joiells a les esglésies que et quedes bocabadat. És important que ells ho puguin visualitzar i és important que, si ells ho estimen, nosaltres ho fem estimar, no? I això també és una mica la feina de l'església. Aquelles esglésies que tenen una figura, una escultura policromada, que pot semblar senzilleta, potser d'un art molt, molt primari, però que ells ho estimen, doncs fer-ne difusió i valorar-los, i jo em sembla que això ho agraeixen, i després descobreixes aquesta estimació, no? Perquè també les petites parròquies, els petits llogarets, puguin també estar contents i amb empatia amb allò que tenen.
Vostè diria que tot aquest patrimoni del que estem parlant ara, sobretot vostè, està molt malmès o s'ha anat cuidant al llarg dels segles per la gent o s'ha quedat allà abandonat perquè, primer, perquè als pobles petits la gent marxa normalment. Se n'ha ocupat algú o ha anat caient, s'ha anat fent malbé, la gent se n'ha hagut de despreocupar?
Sempre hi ha dificultats, perquè, com has dit molt bé, és un patrimoni molt important en xifres, en número. Però sí que val a dir que la gent, i últimament molt, ha tingut aquella cura de dir, no ho hem de perdre, això ho hem de fer nostre, això ho hem de cuidar. I hi ha un moviment darrerament que aboga per aquest sentit, no? De dir, el patrimoni, encara que sigui d'una església petiteta, que sigui potser una imatge senzilla, és bo conservar-ho, perquè amb ells el remet a les seves arrels, a vegades a la infància, a vegades amb una celebració religiosa, i veus que hi tenen aquest sentit d'estima i sobretot de dir que no es perdi. És veritat que és un moviment que ha vingut cap aquí, que l'Església en aquest sentit doncs, ha fet una bona feina de catalogar i tenir ben centralitzat i a la vegada informat tot allò, aquelles peces que hi ha, perquè, com dieu molt bé, no es perdin, no es facin malbé i sobretot estiguin en condicions. Això no treu que a vegades no es pugui arribar com voldríem a tot arreu. Més de 300 i tantes esglésies doncs, són una bona xifra per poder atendre.
I des de la nostra delegació de patrimoni cultural, vostè que n'és membre, com es treballa tot aquest tema? Hi ha oberts a la recepció de tota aquesta oferta per part dels poblets, o també els membres d'aquesta delegació es van fent present en els pobles cercant en què es pot col·laborar, quina oferta es pot fer a la gent, com es pot recuperar aquella obra, etc. Com es fa?
Hi ha una part important en aquest sentit, que és els preveres. Els rectors són els encarregats una mica d'atendre, no?, la realitat que tenen a partir del que els arriba del territori. El moment és que hi ha veritablement una comunicació amb la delegació, que de seguida amb un equip de caràcter no només artístic, sinó també arquitectònic i patrimonial i econòmic, posen fil a l'agulla. A vegades potser amb la rapidesa que voldríem, però que sí que s'hi fan presents, que fan un acompanyament acurat, perquè realment saben que no és només tapar un forat, sinó que allò que intervendran a nivell d'obra o del que es faci necessari pugui ser realment acurat, no? Per tant, doncs sí que és un equip que no és només la delegació, sinó que som una mica tots. Ara, evidentment, la delegació, amb la part que els hi correspon, de tot el tema d'acompanyament per fer-ho bé. Sempre diem per fer-ho bé i perquè realment pugui tindre una funció divulgativa i de conservació del patrimoni.
Vol oferir a la gent que ens escolta, perquè molta gent, que estem a tota Catalunya, que potser algun dia es fa present en el nostre bisbat d'Urgell i diu, mira, això es podria arreglar d'aquesta manera, això, que també ho puguin oferir al bisbat, concretament a la Delegació de Patrimoni, doncs iniciatives que puguin ajudar no només a conservar, sinó també a promocionar, a fer visible per altres aquestes obres d'art.
No cal dir que les delegacions, qualsevol del bisbat, estan oberts al que ens arriba de fora, de gent creient i no creient. Per tant, doncs, això és tan fàcil com dir a la Delegació de Patrimoni hi ha aquesta possibilitat, escolteu, almenys valoreu-la, mireu-la. Per tant, no, això és evident. És a dir, ens ha d'arribar i voldríem que ens arribessin moltes iniciatives per poder, si es poden, entomar. Per tant, doncs, sí que fem aquí una crida que si teniu aquella capelleta o aquell llogaret, cal dir-ho per posar-lo allà amb revelància i poder-lo acompanyar.
Però clar, hi ha tècnics i persones que poden valorar quina és la importància d'aquella obra i quin valor té autènticament.
És el que us dèiem, la delegació no és només un grupet de gent, sinó el que tenim és una sèrie de professionals en els camps pertinents perquè puguin fer aquesta valoració i, sobretot, subsanar el que calgui. I, per tant, ja he dit que és un equip, en aquest sentit, multidisciplinar, que el que fan és atendre totes aquelles realitats que acuradament s'ha de fer. Per tant, doncs, jo crec que és una delegació molt ben preparada.
Doncs enhorabona per la tasca que està duent a terme aquesta delegació. Gràcies per haver-nos-ho explicat i molts ànims per continuar fent aquesta immensa tasca. Bona
nit. Farem. Gràcies.
Mossèn Jaume Mayoral, membre de la Delegació Diocesana de Patrimoni Cultural.
Moltes gràcies.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Ja som al darrer apartat del nostre programa Església d'Urgell, que és preguntes que ens fem sobre i que a cada programa ens agrada doncs, oferir una resposta a aquestes preguntes. Parlàvem fa uns dies amb la nostra delegada de Mitjans de Comunicació Social, Cristina Orduña, sobre les xarxes socials i la van convocar novament, i ella òbviament ens ha dit que sí, perquè ens expliqués com utilitzar bé les xarxes socials i que no esdevingui una addicció. Primer que tot, la saludem. Bona nit, Cristina.
Molt bona nit a tots. Molt bona nit, Maria. Doncs molt bona nit, Àlex, Alcina.
Ja tens la pregunta formulada i esperem la teva resposta.
Doncs certament que perdem de vista una cosa molt important al treballar amb les xarxes socials, i és que som molt exigents, no? Nosaltres és molt fàcil deixar-nos portar per aquesta interacció permanent amb la societat. A vegades la nostra societat fa que ens tanquem a nosaltres mateixos, el ritme és molt alt, el ritme de contactes, el ritme de treball, el ritme d'inputs que entren és molt alt, i si no ets capaç de mantenir aquest ritme, diguem-ne, social, Molt sovint el que fem és optar per una via entremig, no? Que és comunicar-nos amb l'exterior a través de les xarxes. Bé, no és només això, sinó que també perdem a vegades de vista una cosa molt important. Un aparell com un telèfon el que està fent és emetent una freqüència radioelèctrica i de gran importància, una microfreqüència, una microona, que ens afecta directament en el comportament del nostre cervell, en el comportament dels nostres ulls, de la màcula dels ulls. Quan tenim moltes hores seguides a l'entorn del telèfon, sobretot abans d'anar a dormir, el que estem desenvolupant és una hiperreactivitat en la nostra en el nostre nervi òptic, en el nostre cervell, sobretot, que fa que després ens costi molt més dormir. Però això és l'indicatiu de que estem entrant en una dinàmica, ho posaré entre cometes, addictiva. Per què? Perquè el cervell necessita més aquests inputs, aquestes interaccions, per mantenir-se en aquell nivell. I quan para, quan deixa de tenir-ho, reclama més, encara que siguin les 12, la 1 de la matinada. Llavors, és molt dolent començar a trastejar el telèfon a última hora de la nit, perquè això crea molts vincles i molts bucles d'addicció, és a dir, d'interacció permanent. També, no només en el telèfon, sinó també en les tablets, que són el mateix tipus de pantalla retroalimentada que provoca que nosaltres necessitem, no?, aquella interacció. Això d'una banda. I de l'altra, no cal dir-ho, hi ha una altra part, un component emocional molt important, i és que les xarxes socials ens fan amics de molta gent, però són uns amics superficials, que no exigeixen de nosaltres un compromís, i, evidentment, nosaltres tampoc podem exigir un compromís. Això és una arma de doble tall, en el que moltes vegades les persones es veuen amb molta popularitat, també veuen com hi ha un retorn de molta agressivitat en un moment determinat a través de les xarxes socials. Això és molt, molt, molt important, determinant en les relacions personals del futur. Nosaltres, com a cristians i com a catòlics, hem d'estar alerta sobre tot això, perquè no ens hem de deixar influenciar massa pels me gusta o per la interacció que genera en els cercles aquests virtuals, perquè no són una realitat. Ho hem d'entendre, ho hem de saber. Hem de saber navegar, hem de saber-nos preparar i hem de, sobretot, comportar-nos balancejant sempre aquestes relacions virtuals amb les relacions reals del tu a tu, del cara a cara, amb el que començàvem aquesta intervenció.
Molt bé. Doncs, Cristina, ho deixem aquí, però agraïm sobretot que sempre estiguis disponible per respondre les preguntes, per fer una entrevista. Doncs gràcies de debò, i ja sabem que podem comptar amb tu per una altra ocasió.
Encantada.
Bona nit.
Bona nit.
Fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge, com ens ho indica la sintonia del programa. Avui, a més del recull de les notícies, hem fet l'entrevista a mossèn Jaume Mayoral, col·laborador assidu del programa i membre de la Delegació Diocesana de Patrimoni Cultural. Amb ell hem conversat sobre l'important paper que juguen les obres d'art culturals i religioses en l'evangelització i la catequesi. Molt interessant. També hem obtingut resposta a una de les preguntes de la secció Preguntes que ens fem sobre, a càrrec de la Cristina Orduña, delegada de Mitjans de Comunicació Social del nostre bisbat. Salutacions ben cordials de l'Àlex Alsina, que s'ha cuidat de la part tècnica, i de Maria Marín, una servidora, des de la direcció i presentació del programa. Ja saben que, si ho desitgen, ens plaurà retrobar-los novament diumenge vinent, aquí al programa Església d'Urgell i en la sintonia de Ràdio Estel. Que tinguin una bona setmana. Adéu-siau.